Vaya Par con Esther La Paz.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal don Desiderio Alba Vergaja. El entierro tendrá lugar hoy jueves a las 4 de la tarde en la iglesia Santos Evangelistas, domicilio del finado calle San Juan Evangelista, número 18, velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcam 79. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
Una pregunta tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Pam para para
Mol bon dia, siguen tots i totes benvinguts així a la seua ràdio, Ràdio Villarreal, a la 92.2 de la freqüència modulada. Comencem protagonistes dues horetes junts, avui en el 21 d'abril, ja hem deixat a banda aquesta cancioneta que de vegades ens fica un poquet nerviosos a alguns, no? A altres com que ens agrada, no? Passen 4 minuts de les 12 i avui anem a parlar que... Qui diu que la ciència-ficció no és útil per al dia a dia? Avui els demostrem que sí.
Hace un par de días la vi por la calle la vi pasar. Hace un par de días la vi por la calle la
vi pasar. I qui no suporta la ciència-ficció, sinó que suporta els esports sempre, és el meu company, Víctor Rubio. Bon dia, Víctor.
Molt bon dia.
És que... O sigui, desitjaria que hi haguera així una càmera de vegada en quan, no sempre, però algunes voltes sí, perquè et veren la cara cada volta que jo parle, no? T'ha cridat un poquet l'atenció, no?, això de la ciència-ficció i de per què pot ser útil per al nostre dia a dia.
Però pel·lícules també, mira, a part dels esports, hi ha dia que descansa no, i mira alguna pel·lícula.
No m'ho crec. Quines pel·lícules veus? O ara mateix no és recomanable? O no t'hi sé ninguna?
No, a veure, les favorites meves són les de Pirates del Caribe, que ahir efectes especials n'hi ha uns quants.
Sí, sí, ahir uns quants, no? Pues mira, dic-se'n que em conte que la Guerra de les Galàxies ha inspirat a una doctorando de valenciana en la seva investigació contra el càncer. Els seus descobriments podrien ajudar a seleccionar millor quins pacients responen millor a la immunoterapia i serveixen per a continuar millorant les teràpies actuals. La investigadora és de la Universitat Politècnica de València, es diu Pilar Valdominos, i ha estudiat els mecanismes de defensa que presenten cèl·lules tumorals per a sobreviure al sistema immune i a la immunoterapia per al tractament contra el càncer en un treball en la qual ha inclòs referències a personatges de la Guerra de les Galàxies per a esclarir el reèxit. Diu que en el nostre laboratori el càncer és com el costat fosc, no? Com el lado oscuro, i la ciència és la força, no? La fuerza. I ha assegurat Valdominos que ha afirmat que tant Padme com a Jedi són noms inspirats en la Guerra de les Galàxies que ha utilitzat en la seva investigació, no? Ha destacat que combinant tots dos personatges de la saga s'aconsegueix marcar sota el microscopi les regions on es troben les cèl·lules que el sistema immune no és capaç de matar per a comparar-les amb altres regions tumorals. Doncs vegeu fins a quin punt la ciència-ficció ens inspira, no? Perquè avui en dia ens trobem tesis doctorals de tot tipus, inclús gent que fa les seues tesis inspirant-se en els Simpsons, no, Víctor?
Tot siga per l'aprovat.
Tot siga per l'aprovat. Tu, de segur, que faries una tesis de doctoral del Villarreal Club de Futbol.
I de viatges, ara parlarem.
I de viatges, i dels passaports, i de que... Perquè si tots foren com Víctor, que un dia no tenia res a fer, va veure la comissaria buida i va entrar a fer-se un passaport, això no mos passaria, senyors i senyors.
Tinc una persona que avui depèn de que en Burjassot la tinguen pronta perquè després té que anar a la quart de Poblet a que li facin el segon passaport.
Mare meva, com tenim el senyor que va anar a Conca? Ja té el seu passaport?
Sí, el de Cuenca ja el té i ja està tot tranquil.
Va aprofitar per veure les cases colgants, va aprofitar per minxar algo...
És que tenia que treballar.
Ah, ho va fer ràpid,
sí,
no?
Sí.
Va fer el camí, va arreplegar el seu passaport i es va tornar. No em diguen vostès... Caso no es ciencia ficción de veritat. Huele a tormenta de verano, seguro, ojos color azul oscuro, seguro.
Estás a la 92.2 FM.
Tornen les celebracions de Setmana Santa i Pasqua a l'Alcora, amb l'espectacular rompida de l'hora i la genuïna festa del rotllo, declarades festes d'interès turístic de la Comunitat Valenciana. A més, emotives processons, el pelegrinatge per les ermites, la Pasqua Taurina, el Mesón Gastronòmic, Sant Vicent i la Mocadorà. Consulta la programació a www.lalcora.es. Senti viu en primera persona unes celebracions úniques. L'Alcora viva.
¿No encuentras coche? En Alobagen, concesionario multimarca de Villarreal, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Marzá Volkswagen, en Camí Travesa 24 de Villarreal. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca de ti para hacerte la vida más fácil. Marzá Volkswagen, en Villarreal, Camí Travesa 24. Más cerca de ti. Tu concesionario oficial Volkswagen en la provincia de Castellón.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Viu la festa del cooperativisme amb Fundació Caixa Rural Villarreal. Acompanya'ns en els actes que hem preparat per a tu. L'exposició Lugares y Momentos de Jaime Viciano, els monòlegs de Jesús Manzano i Òscar Tramolleres, La mostra Descompuestas de Jorge Ortiz al cinema en valencià amb la pel·lícula Onward i la festa dels xiquets. Més informació en fundacióCaixaRural.org i en les nostres xarxes socials. Fent cooperativisme, fent poble.
Una pregunta tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad?
Quan passen 11 minuts de les 12 del migdia, arrenquem amb les notícies, això sí que els prometem que no és de ciència-ficció. Se'n recorden vostès dels casos dels burros que varen trobar en molt mal estat en el desert de les Palmes, que va comportar la investigació del director del Parc Natural? Doncs bé, ara fins i tot entra en xoc el SEPRONA de la Comandància de la Guàrdia Civil de Castelló. En el seu àmbit competencial de control de la flora, fauna i animals, va procedir, recordem, el 7 d'abril del 2022 a investigar al director del Parc Natural del Desert de les Palmes per un suposat delicte relatiu a la protecció de la flora, de la fauna i animals domèstics. De les investigacions realitzades i de l'estudi de la documentació aportada per l'administració, es desprèn que l'ara investigat és l'impulsor del projecte consistent en la introducció de 50 animals de l'espècie equina, que són els burros de tota la vida, no?, per a pasturejar en règim extensiu al Parc Natural del Desert de les Palmes. Que recordem que anava a ser una proposta, no?, com un estudi que s'anava a realitzar des del 4 d'agost del 2022 fins al 9 d'octubre d'aquest mateix any. Bé, en el projecte van participar animals sense el degut seguiment veterinari o en un estat precari de salut, el que suposa, a més d'un risc sanitari per al conjunt d'animals implicats, un abandó en condicions en les quals perillava el seu benestar i fins i tot la seva vida, provocant la defunció d'entre 8 i 10 ases i posant en perill a la resta. Són una nota de premsa llegida tal qual que ens ha enviat la Guàrdia Civil i bé, en el seu cas, el SEPRONA, no? Doncs bé, les reaccions no s'han fet esperar perquè des de la portaveu de Medi Ambient del Grup Popular en les Corts, Elisa Díaz, ha assenyalat com més es coneix d'aquests projectes sobre els burros, més queda demostrat que va ser impulsat per la Conselleria de Medi Ambient. Després de conèixer la investigació al director del Parc Natural del Desert de les Palmes per la defunció d'aquesta desena de burros, acusant-lo en l'informe d'aquesta Guàrdia Civil de delictes relatius amb la protecció de la flora, fauna i animals domèstics. Elisa Díaz ha assenyalat que igual la consellera Moya pensava que, com amb les taronges, ningú comprovaria l'amor dels burros i au, no? Recordem aquest vídeo de la setmana passada que va fer tornar a la palestra la consellera d'Agricultura, Mireia Moyà, no? Però la realitat és que la consellera Moyà diuen que ha d'assumir responsabilitats perquè com més dades es coneix i s'investiga, més evident ni patent queda la negligència en el departament que ella dirigeix. La Guàrdia Civil, amb el seu informe, avala la nostra denúncia davant la Fiscalia, que esperem actue pronte, ho diuen des del Partit Popular. Doncs bé, Víctor, pareix que no és molt bona notícia això, no? Que s'embruta encara més i s'ha troballa d'aixos burros en el desert de les Palmes que continua arrossegant i que això pues, que ha comportat la imputació, no?, d'aquest director del Parc Natural del desert de les Palmes.
Massa s'està embrutant.
Massa s'està embrutant. I el que també torna és el finançament just, el boomerang del finançament torna a un PSP assenyalat per l'oposició i els seus socis. Tant a Esquerra com a dreta, la pressió sobre els socialistes valencians torna a créixer pel que fa a l'eternament posposada reforma del sistema de finançament autonòmic caducat des de 2014 i la modificació del qual es troba diversos mesos embossada en el Ministeri de Senda que lidera la seva companya Maria Jesús Montero. Fins i tot avui tindrem al diputat nacional de Compromís, Joan Baldoví, a qui li preguntarem, perquè recordem que ells van donar el seu suport a l'actual govern central per tindre ese finançament just a la nostra comunitat valenciana. Què opina ell que després de, pues, què dic, de varios anys, no? Ja estem, hem passat l'Equador de la legislatura fins i tot a nivell
clar
central.
Clar que hem tingut la pandèmia per el mig, però els anys igual han passat.
Clar, correcte, no? I seguís això en l'aire com si no fora res. Pues veurem les reaccions de Compromís, que pareix que ja s'ha fartat. I ara parlem de vivenda, perquè el vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, ha presentat el programa d'ajudes per actuacions de rehabilitació en l'àmbit de barri del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya, financiat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation de la Unió Europea. Es tracta de la major dotació pressupostària dedicada a aquesta mena d'actuacions integrals, amb un total de 87,5 milions, més de 10 vegades del pressupost anual ordinari. El programa té com a objectiu principal la regeneració urbana dels barris més vulnerables i degradats de les nostres ciutats. Les actuacions beneficiaran els entorns de més de 34.000 habitatges de la comunitat valenciana, que són moltíssims, perquè és veritat, Víctor, que a voltes quan passegem per els nuclis urbans donen molta pena.
Sí, hi ha moltes cases que necessiten una reforma.
Clar, i si no tenim aquesta ajuda pública, moltes voltes no es podem fer front, perquè nosaltres a lo millor intentem comprar una vivenda, però que bé, se té que fer una reestructuració i actualment les butxaques dels joves no poden fer una reestructuració,
i no?
Una reforma compren, tan gran
d'una casa. I de normal els joves compren quan més a les afores,
clar,
millor normalment.
Exacte, però perquè a lo millor la vivenda és més econòmica que ficar-te a fer pues esa reforma de les vivendes pues que ja són més antigues en els cascos urbans o en els barris pues que estan més deixats, no? Aixina que molt bona idea i esperem que funcione. I ara parlem de turisme, perquè el president de la Diputació de Castelló considera que no és el moment d'aplicar la taxa turística. Pareix que el debat seguís damunt de la taula i el PSPB s'enllunya encara més d'aquesta proposta de Compromís de ficar aquesta taxa turística.
D'ací dues setmanes haguem rascat una miqueta, en
sí,
la taxa turística.
Totalment, totalment. Perquè el president de la Diputació, José Martí, recolza la posició del secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, que fins i tot ha dit que si es fica aquesta taxa turística podria abandonar el seu lloc. Colomer està oposat a la instauració d'aquesta taxa turística, assenyalant sobre aquest tema que és una cosa que ara no toca, diu el president de la institució provincial. Ha explicat que sense deixar d'entendre que es tracta d'un recurs i que dins del turisme hi ha diferents tipus, no, de turisme, i que no és el mateix un poble de la província de Castelló que una gran ciutat.
Bueno, claro, no es lo mateix el que va a ver un partit de futbol que el que va a Morella a ver l'arquitectura.
Compartís plenament el posicionament del responsable de turisme de la Comunitat Valenciana des del convenciment que no havent acabat de tot la pandèmia, aquest, tornem a dir, no és el moment de ficar aquesta taxa turística. I ens quedem a la Diputació de Castelló perquè dedicarà aquest any 400.008 euros al manteniment de la taxa i de la xarxa provincial d'escoles matineres. Aquesta quantiosa xifra suposa un lleuger increment respecte a l'exercici anterior, quan es va invertir 300.750 euros. Amb aquest increment es possibilitarà l'obertura de 5 noves escoles a la província de Castelló. Pues sí, perquè quantes persones necessiten aquest servei, Víctor?
Moltes.
I ara parlem d'agricultura, perquè la Unió de Llauraors ha sol·licitat al Ministeri d'Agricultura que habilite un apartat en la seva web per a efectuar consultes de productes fitosanitaris autoritzats per al cultiu en ecològic a fi de que les persones agricultores puguen rebre l'assessorament més eficient, no? I no tinguem que anar sempre a preguntar, pues, tu entres a la pàgina web i ho tens controlat. És una bona proposta per a tota aquesta gent que es dedica a aquesta agricultura ecològica que pareix que és el futur, no? I ara, bones notícies, perquè Metro València, el tram d'Alacant i el tram de Castelló seran gratuïts els diumenges durant els pròxims 3 mesos per a incentivar el transport públic i ajudar a pal·liar l'impacte de la inflació en les famílies valencianes. Pues és molt bona notícia, no? Perquè el tram de Castelló fins i tot arriba al Grau i podem anar passejant-nos i tornant sense necessitat d'agafar el cotxe, no, Víctor?
Sí, sí, molt bona notícia.
I fins i tot anar a València, agafar-lo, anar molt propet, deixar el cotxe en Alboraia i anar fins i tot al centre de València i passejar-nos tranquil·lament. I ara parlem en un terreny més polític, perquè el secretari general del PSPB de la província de Castelló i alcalde de l'Alcora, Samuel Falomir, ha defensat el Fons de Cooperació Municipal com una eina clau per afavorir l'arribada de més diners als pobles xicotets després que la Diputació de Castelló aprovara ahir en el ple de la introducció dels criteris de discriminació positiva cap als xicotets municipis d'interior per als 9 milions extra que sumarà en 2022 als fons de cooperació municipal de la Comunitat Valenciana. I també parlem de que el Partit Popular de Castelló ha reclamat al Partit Socialista que exercisca la màxima coordinació amb els ajuntaments afectats per les plagues de mosquits per establir un calendari pactat de les fumigacions aèries i els tractaments terrestres que garantisca la seva eficàcia. Recordem que prompte vindrà la calor i amb aquestes pluges pues els mosquits camparan a les seues anys.
En ma casa a nit ja està ben.
Clar, perquè avui Txelon, la nostra companya, havia arribat i havia dit també que havia vist ja els mosquits, perquè clar, les pluges és el que té, Víctor. I si fa calor, pues hi ha proliferació i Diputació es té que ficar les piles ja mateixa. Ara ens venim a Vila-real. Primer parlem de que Vila-real ahir ja va fer oficial que dedica la seua ciutat esportiva municipal a Pau Francisco Torres en reconeixement, no?, als mèrits del futbolista local. Jo penso que molta alegria, no, Víctor?
Moltíssima.
I bé, i també parlem de terreny esportiu, perquè Ajuntament, Subdelegació i el Villarreal Club de Futbol acorden el reforç de llocs de tramitació de passaports per a facilitar als aficionats el viatge a Liverpool. Avui tindrem al regidor d'Esports, Javier Serralbo. Vindrà, mos contarà tot com fer-ho, com no, què podem fer. Necessitem ISOs passaports per anar tots junts a fer força al nostre Villarreal Club de Futbol enfront al Liverpool. I ara acabem, tenim que parlar...
La que mos està liant el despeinat.
Ara parlarem d'això en el temps d'esports. Abans deixa'm parlar del temps, perquè això de l'abril aigües mil, però també neu. La borrasca ens ha deixat imatges hivernals en Aris i Portell i un pic de Penyagolosa tot nevat que es veu des de la carretera, la N340. L'alerta groga va complir amb ganes, no? I es manté per a tota la jornada d'avui. Podem tornar-se a repetir caigudes de neu a l'interior de Castelló. El Consorci de Bombers no ha hagut de realitzar grans operatius, a excepció d'un rescat de dues dones que es van perdre entre Villahermosa i el Castelló de Villamalefa, i van ser trobades dues amb símptomes lleus d'hipotèrmia. A veure, hi ha que tindre seny. Si sabem que hi ha una alerta groga per precipitacions fortes i que pot caure neu, no anem a passejar-nos pel monte, perquè ens podem trobar en aquestes
les excursions originals, un 20 de juny que fa solet.
Clar, però no era el cas, perquè ahir a més, això, els trons, la tempesta que seguia tronant, això sí, la siesta se va, o sigui, la siesta la van fer de meravella. A mi sé això de fons, no? Pues bé, ara sí, pauseta de publicitat i que ens conte el despeinado que ha passat.
Quedo mirando, lo juro, me guiñó un ojo seguro, lo juro, lo juro, lo juro. Pam, para, para, para.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure. En tan sols 12 hores, amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia. Amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila, número 30 de la Vila Vella.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal. Excincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Excincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Excincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
En Marneu Construcciones son especialistas en reparaciones y refuerzos estructurales, expertos en cualquier tipo de impermeabilización o tratamientos de humedades. También en informes y ayudas sobre las viviendas, ya que disponen de departamento técnico. ¿Estás interesado en una reforma, rehabilitación o construcción nueva? Contacta con ellos a través del mail proyectos@marneuconstrucciones.com o llamando al 622-092-002. La vivienda de tus sueños en Marneu Construcciones.
Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar, suavecito como la marea. Su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel. Su pasito me está envenenando.
Vinga, va. Ara ja sí. Dis-me, dis-me.
Fa una hora, Javi Mata. Mare, lo de Liverpool. Fa 50 minuts, el Villarreal. Vaya respuesta, Groguets. Os informamos que en breve estará disponible en la plataforma el último vuelo para el viaje a Liverpool.
Què ha passat? Conta'm, perquè tu has vingut molt cabreixat, has vingut molt disgustat. Has vingut disgustat.
No, n'hi ha que explicar-lo. Clar, he ajudat un amic meu a fer tots els tràmits, a registrar-se. El meu amic viatja en son tio i no poden anar junts en el mateix avió.
Clar, o sigui, és que tenim que...
És l'únic problema que crec que ha tingut la gent.
Clar, perquè és que resulta que tenim que fer-ho U per U. Però no podem fer-ho tota la família junta, reservar el viatge.
Però clar, és que entre que reservaves U i l'altre, la locura ha sigut tan
màxima
que te saltava directament ja no podies anar junt.
I clar, com es tenia que fer per internet la reserva d'aquest viatge...
Online, sí, només era online.
Online. I ara que ha passat, sols queda un vol per anar?
Sí, informa el Villarreal, això fa 50 minuts que en breu estarà disponible en la plataforma ja l'últim vol per al viatge.
Tu ja ho tens, Víctor?
Jo sí, jo...
Que bé, respirem tranquils, jo, no almenys.
Jo ho tinc des de la setmana passada.
Cadascú, és que clar. Però, i nosaltres podem anar després? Si s'acaba i se vol, ja no podem fer res més, no?
Bueno, si encara queden entrades soltes, encara podem fer la de Willy Foggy i viatjar i anar, pel món, però...
Clar, i anar nosaltres, però sense el seu suport o aquesta plataforma o aquesta ajudeta que ens dona el Villarreal Club de Futbol, no?
Claro, tindries que entrar igual en la plataforma, aconseguir l'entrada individual, però després el viatge te'l tindries que organitzar tu.
Ja, bueno. Però bueno, sempre podem anar a una agència de viatges i ens ho facilita, no?
Bueno, no crec que vagin a Liverpool justament i aquestes dates.
Bueno.
Però sí, podem... diguem que tot perfecte i que l'únic problemeta inconvenient ha sigut ixe, que la gent, molta gent volia anar... juntar, okay, a lo millor en un amic, una amiga, un cosí, i la majoria, per lo que veig en els comentaris, la majoria no han pogut.
O sigui, van tots separats, no? Una a cada punta de l'avió i coses així, no? Supose.
Claro, directament no van el mateix vol.
Ja, és molt difícil.
Entonces, hasta que no apleguen allí, segurament ni se trobaran.
Bé, més notícies esportives.
Sí, i bueno, l'altra notícia grossa d'avui, que segurament no li donaran tant rebombori com a lo de Rubiales, però que per a mi també és important, és que el juzgado mercantil de Madrid le da la razón a la UEFA i ordena alzar las medidas cautelares que prohibían a UEFA sancionar a los promotores de la Superliga. Per lo tant, Barça, Madrid i Juve... En alerta.
En alerta perquè poden ser sancionats.
Perquè si ara li donen la raó a la UEFA i pot sancionar, jo crec que la UEFA va acabar davant.
No s'ho pensarà dos voltes, no?
Jo crec que no.
Vaja, o sigui que tindran que fer més...
No,
tindran que fer més supercopes a Aràbia Saudí.
No, bueno, això és una altra cosa, però a veure, jo crec que si torna a eixir la idea de la Superliga i la UEFA pot sancionar, va acabar davant.
Clar. Bé, i parlem de la perleta del dia d'avui de Rubiales.
Què ha passat avui? Què ha dit avui?
Bueno, avui, que ha intentat justificar el seu salari, no? Diguen que este año encima, que va a cobrar menos porque la final de la Copa del Rey no han llegado Barça y Madrid.
I quina culpa tenim nosaltres?
Clar, no? Però és que està menyspreant a la resta d'equips que també formen part d'aquesta competició, no?
Ja, però a veure, és el que t'explicava jo. El que organitza Wimbledon, el que organitza una carrera de Fórmula 1, és que tu de normal sempre aspires a que estiguen els millors.
Ja, quan però...
Quants més millors siguen, més diners te pagaran les televisions. És que és una cosa òbvia.
Però tots tenen drets d'arribar a aquestes finals, com va tindre l'oportunitat del Villarreal, sí, Club, no? De Futbol,
no,
arribar.
Clar, a veure,
I no per a això este que menysprear a la resta, perquè tots fan la seua força i la seua tasca per estar ahí.
El que està mal és que el president de la federació, que té que defendre a tots per igual, ho diga.
Clar, clar.
Però, a veure, al final és la realitat. Si tu, en tots els respectes, si tu organitzes un combat de boxa i van els dos millors, òbviament se pagarà molt millor que si van dos persones normals.
Ja, però això ho tindria que tindre previst, o no fer aquestes declaracions. És que tot... És que, clar, és que al final tot el món se l'està tirant, que l'esport és algo que és del poble, el futbol és del poble, i s'està fent tot un negoci al seu voltant que el que fa és que la gent deixi d'interessar-se, no? O com?
Ja parlarà en Cosmos i el que perga de la final de Copa ho recuperarà.
Ja, directament, no, Víctor? O sigui, que a tu... És que a tu te cau bé, Rubiales?
No, ni me cauen bé ni me cauen mal. És que, a veure, si es començarem a rebuscar tots els negocis que hi ha en el futbol, no quedaria ningú.
Val. O sigui, que bé, veurem, no? Un nou capítol.
Per cert, que també se va donar aire a conèixer, cada club que jugui la final de la Champions té 20.000 entrades.
Ah, pues Isa quasi va tot el poble, Víctor.
Sí, n'hi ha molts xistes en ixe tema.
Sí, no? Veritat?
Sí, en plan, ixe dia crec que vaig a quedar-me a resguardar diverses cases del poble perquè n'hi haurà poca gent.
Sí, ja imagine, si arriba ese moment, que ojalà arribi, seria tot un gust a anar tot el món, no? Doncs bé, Víctor, fins demà, ja et deixe.
Se menea, como le gusta caminar, sobrecito como la marea, su mirada te puede matar.
Estás a la 92.2 FM.
No te preocupes, Cristalería Brock.
Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Els dies 22 i 23 d'abril gaudeix de la 32a edició de Transbetxí. Un any més, els motocultors prendran els camins i pistes de Betxí i pobles limítrofs. Gaudeix de la 32a edició de la Transbetxí. No t'ho perdis, t'esperem els dies 22 i 23 d'abril. Festa declarada d'interès turístic autonòmic.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690 23 08 34 o visítenos en la Avenida Francia 30 de Villarreal.
Naluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es. En abril, tus gafas 1000. Promoción en exclusiva para Opticalia y Bob, aquí en Villarreal. Dos gafas graduadas desde 99 euros. Promoción exclusiva hasta el 30 de abril. Recuerda pedir cita previa en el 964-5051-50, en nuestra web opticaliaibob.com o bien pásate por Avenida Pío 12, número 73, para poder realizarte un examen visual completo. Recuerda, promoción en exclusiva para el mes de abril en Opticalia y Bob. Aquí, en Villarreal, dos gafas graduadas desde 99 euros.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Agricultor, ya tenemos la comodidad para podar. Así de claro.
Ahora puedes disfrutar de la poda con la tijera o serrucho de batería ligera, económica y eficaz. Te sorprenderá su precio. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136, Borriol. Teléfono 964 32 2041.
Actualitat informativa, la financiació autonòmica justa i per això anem a parlar avui amb el diputat nacional de Compromís, Joan Baldoví. Bon dia, Joan.
Hola, molt bon dia.
Bé, pareix que bé, diem que ha tornat, però no es deuria d'haver anat mai, no? El tema de la financiació autonòmica justa dels mitjans de comunicació, no?
Pues torna el tema, però torna per a mal. Torna perquè sembla que en aquesta entrevista entre Pedro Sánchez i Feijó han decidit que aquest és un tema complicat, que ho és, i decideixen pegar la pilota avant i que es debat, que siga, que solucione la pròxima legislatura. Jo crec que això és una poca vergonya, és un tema que fa 8 anys que per llei hauria d'estar solucionat. I si no se soluciona, escolta, nosaltres ja ho hem dit fa molt de temps, ja fórem els primers que ho vam dir, que s'habilite un fons de compensació per a les 5 comunitats autònomes que estem per baix de la mitjana per a que mentre s'aprova, que ja sabem que és complicat, com a mínim que aquest infrafinançament, aquesta situació absolutament anòmala i injusta, segueixi mantenint-se durant alguns anys més. I això és el que anem a reclamar esta setmana. Anem a demanar la compareixença de la ministra d'Hisenda per a que, en fi, per a que expliqui realment què va passar amb tot això.
Sí, perquè al fi i al cap, vostès, des de Compromís, li vau donar el vostre suport al Partit Socialista perquè formara govern si aquesta finançació autonòmica es feia justa durant aquesta legislatura. Ara mateix, vostès es senten traïts després d'aquesta conversa entre el president del govern, Pedro Sánchez, i el nou líder de l'oposició, Feijóo?
Hombre, les notícies que ens arriben no són tranquil·litzadores, però a mi sempre m'agrada preguntar cara a cara si és això el que va passar. Per això insistic, demanaré la compareixença de la ministra d'Hisenda per a que expliqui, primer, si el finançament efectivament va per a la propera legislatura, i segon, per a que diga clarament si van haver mesures de compensació per a aquest infrafinançament. El que no pot ser és que ni n'hi hagi una cosa ni n'hi hagi l'altra, i que seguim una vegada més i un any més endeutant-nos. I ahí, en aquest sentit, jo crec que els hauria de caure la vergonya al Partit Popular i al Partit Socialista, que són els autèntics responsables de que en 8 anys no s'hagi fet res. I el que no pot ser és que ara que el Partit Popular està en l'oposició, que tire la culpa al Partit Socialista. Insistís. És un tema en el que són els dos responsables. I escolta, mire, si finalment el govern i el Partit Socialista decidís no complir Compromís, es considera absolutament deslliurat de tots els compromisos. Nosaltres ja hem demostrat que som persones sèries que complim els nostres compromisos. I crec que este és un compromís seriós que este govern ha de solucionar d'una vegada per totes. I això no pot ser. Per tant, es plantejarem molt i molt seriosament el recolzament a segons quines coses.
O sigui, que quedaria deteriorada la relació que té Compromís amb aquest govern de coalició entre PSOE i Unides Podem, no?
Val, pues, evidentment, si nosaltres signem uns acords en el que ens comprometem a aprovar els pressupostos, ens comprometem a aprovar les lleis, els decrets lleis que vagin fent-se, i el Partit Socialista es compromet a aprovar un nou sistema de finançament, pues, evidentment, si algú no complís, nosaltres es considerarem deslliurats de tots aquests compromisos. Però insistís, quan vinguin eleccions i Partit Socialista i Partit Popular vinguin a demanar el vot dels 5 milions de valencianes i valencians, els haurem de dir que són una autèntica estafa, perquè el problema fonamental que tenim els valencians, avui per avui, és l'infrafinançament, que això significa escoles, significa hospitals, significa benestar social, significa ajudes per a les nostres empreses, i tot això nosaltres no ho podem fer perquè tenim un sistema de finançament que no ens dota de recursos que hem de tindre. Per tant, o nou sistema de finançament o algun sistema que palie aquest infrafinançament, com el aquest fons d'anivellament que ara algú nomena, però que Compromís van ser els primers en reclamar-ho. O això o l'altre, o sincerament Compromís, ens considerarem les mans lliures per a votar allò que considerem. Creguem que els pactes estan per a complir-los, i nosaltres ja hem demostrat d'una manera fefaent que som gent sèria i que complim els nostres compromisos. És, en tot cas, el Partit Socialista qui no compleix.
Diputat, estem parlant que això és a nivell nacional, clarament, però és veritat que vostès també tenen un pacte de govern així autonòmic. Podria afectar aquesta decisió a lo que seria el pacte del Botànic així a la nostra terra?
Sincerament, jo crec que no. Jo crec que així els valencians votaren perquè hi haguera aquest pacte del Botànic. El pacte del Botànic, jo crec que ha funcionat bé, s'han respectat els acords, i una cosa seria el sistema de finançament, que l'ha d'aprovar no el govern valencià, sinó que l'ha d'aprovar el govern d'Espanya. Per tant, una cosa és una cosa i l'altra cosa és una altra. Jo crec que el pacte del Botànic té una bona salut. Jo crec que hem demostrat que sabem governar millor que la dreta, sabem complir els compromisos i, malgrat els xicotets roses que puguen haver, jo crec que hem demostrat que és un pacte que ara mateix té una molt bona salut i el que volem és reeditar-lo. I la millor manera de reeditar un pacte és acabar-lo com Déu mana.
No, la veritat és que el president de la Generalitat, Ximo Puig, sempre s'ha intentat reunir, no?, inclús en altres presidents d'altres comunitats per fer força, no?, davant d'aquests finançaments xus que també tenen aquests problemes en altres comunitats autònomes, no?
Jo crec, sincerament, que el president Ximo Puig hauria d'apretar molt més als seus companys de partit. Crec que, sincerament, és una burla als valencians que novament es posposa aquest sistema de finançament. I crec que el president Puig hauria de pegar un puny damunt de la taula i dir, ja està bé, això s'ha de solucionar. D'una manera o d'una altra, insistís. Si no n'hi ha acord pel finançament, un fons d'anivellament que ens iguale a les comunitats autònomes amb mitjanes per tal de que tinguem un finançament, diríem, raonable als serveis que nosaltres estem prestant.
Doncs, diputat nacional de Compromís, Joan Baldoví, un plaer que hagi estat avui a Ràdio Vila-real i estarem molt atents a aquesta contestació per part del govern central per veure si tenim per fi aquest finançament autonòmic just.
Moltes gràcies, molt agraït i una vegada més gràcies per donar-me l'oportunitat d'estar en tota la gent de Vila-real i de la Plana. Sigo sintiendo que echo de menos que acabe mi soledad. Volverá, juro que volverá ese amor verdadero de cuando era pequeño. Seguro que volverá.
Radio Vila-real 92.2, frecuencia modulada.
Desde 1988, Óptica Vila-real es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Vila-real cuidamos tu mirada. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Des de l'Ajuntament de Borriol, vos convidem a gaudir de les festes de Sant Vicent, que celebrarem del 22 al 25 d'abril. Actes festius, culturals, esportius i tradicionals, preparats perquè tot el veïnat i visitants els visquem amb alegria, harmonia i, sobretot, amb molta festa. Vos esperem!
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Vila-real, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Nueva delicia, nuevo placer, American Style Chicken Buffalo, solo en McDonald's. ¿Prefieres bañarte en queso? McStream 3 quesos, Gouda, Cheddar y Camembert. Haz la doble y acompáñala de nuestras McShaker Fries o McShaker Fries Deluxe, también con sabor a queso. Te esperamos en McDonald's Castellón y Vila-real.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Vila-real.
Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopistia.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Bé, ara tinc amb mi, amb nosaltres, tenim amb nosaltres directament, uns convidats molt especials. Tenim a l'alcaldessa de les Coves de Vinromà, Mònica Nós. Bon dia.
Bon dia, molt
un plaer que torna a vindre. I després al director de la Càtedra d'Innovació Ceràmica de Lutxe i responsable de les jornades d'Estaca, Juan Carda. Bon dia, Juan.
Bon dia.
Bé, la setmana passada que els teníem que tindre i al final es va passar que és que dues horetes se'ns queden molt curtetes de vegada en quan. I és que és molt interessant perquè a nosaltres ens agrada les jornades d'Estaca i que vagin a les Coves. Mònica, jo imaginé que a vostè també, no?
A veure, realment és una responsabilitat, perquè sí. Destaca, ja coneixeu tots, el nom Destaca, el nivell que té en quant a innovació i transferència de coneixement, gràcies a Juan, que el tenim així a la taula, i poder arribar pues, a aquests pobles d'interior en pocs recursos, i el nivell que ara després parlarem de ponents que vindran i les visites que tindrem a un poblet de 1.800 habitants, que ja saps que som un poblet molt menudet, pues això és una gran responsabilitat, és una cosa sèria, és una cosa que ens fa moltíssima il·lusió i haver fet este pas pues, és l'agraïment que han de donar-li a tot l'equip que fa possible el Destaca.
Sí, ja vareu vindre un dia i ens vau contar aquest anunci, no? Però encara no estava perfilat, diguem, el programa exacte d'aquesta Fira Destaca que tindrem i que avui anem a analitzar per a anar fent boca, no, Juan? Per a la gent aficionada a la ciència, a la innovació, que bonico és apostar, no?, que els pobles d'interior també puguen conèixer-lo, no?
Sí, vull fer també pues, el meu agraïment a l'alcaldessa de les Coves de Vinromà, a la nostra estimada Mònica Nós, per brindar-nos ser anfitriona d'aquestes jornades que encetem, vull destacar, sí, sí. Ja que són jornades d'Estaca, pues encetem en les Coves de Vinromà aquestes jornades. Unes jornades dins de l'àmbit de la innovació, així és l'ADN nostre de la càtedra, càtedra d'innovació. I aunque el segon ADN que fiquem és ceràmic, però també estem oberts a la innovació en tots els camps, i un d'ells el situem en aquesta zona, en aquesta comarca de l'interior de Castelló, on el camp agroalimentari és de vital importància, d'ahir que inaugurem les jornades Destaca d'innovació agroalimentària en les Coves de Vinromà. Que fem, a més, cobrim l'espai dels dies 12 i 13, propers 12 i 13 de maig, en què fem coincidint també la festivitat de Sant Isidre, que és el patró dels llauradors. Per tant, ara desmembrarem un poquet del programa, però està insertat en aquestes jornades.
Sí, però és bonic, no?, que les jornades s'adapten en funció del lloc on estan, no?, també, Mònica, perquè al final els oients que aniran és el que els interessa, no?, cadascú, el que ens preocupa és el de la nostra casa. No, Mònica?
És així, nena. Nosaltres no tenim allí una indústria ceràmica que teniu així a Vila-real, però bueno, tenim, evidentment, el que és tot el sector primari, per això les jornades van dirigides en esta línia. Tenim el sector primari, ganaderia i agricultura, que és el motor. També hi ha indústria, evidentment, però el que és el motor de la zona, no només del nostre poble, sinó de tota la comarca que l'envolta, és el sector primari, és el camp de recolzar. És allà on estem traent esta proposta, a veure com l'encaixem dins del món rural, pues, este tema d'innovació que diu Juan, i ficar-lo a l'abast de tots els que no coneixen encara el que és, pues, una fira destaca d'aquest nivell.
Doncs Juan, si et pareix, comencem a desgranar un poquet què és el que tindrem en aquestes jornades destaca.
Pues mira, hem intentat agrupar aquestes, anem a dir, jornada i mitja, realment, perquè dijous i hasta migdia del divendres, en quatre eixos temàtics que volem abordar, que van a ser en base a uns panels d'exposicions d'experiències i de debats. Un primer panel va cobrir el tema de les innovacions en el camp agrari. La innovació en el camp agrícola volem dir que és un catalitzador del creixement i del benestar en el camp. Volem promoure el que són els reptes, discussions dels reptes que té avui en dia plantejat en l'agricultura i més en les àrees on realment estan més despoblades, menys afectades, com acabava de dir la nostra alcaldessa, per el tema de lo que és l'interior, no? El despoblament de l'interior. És buscar incentius que puguen mitigar la despoblació d'aquestes àrees rurals i volem incentivar l'ús agrari en terrenys que estan en ple abandono, no? Això té un aspecte no només d'una promoció social, sinó també mitjambiental, no? El poder donar un cultiu en les terres que realment passen de ser el color marró a un color verd. Vale? I això seria una primera panel. El segon és sobre la transformació alimentària i de làcteos. Hi ha xicotetes indústries, moltes de l'àmbit familiar, on s'estan donant promocions, me ve a la memòria tant els dels torrons, me ve a la memòria la gent que treballa en el tema de la llet i en els formatges, gent que han hagut reconeixements, inclús reconeixements internacionals, i són empreses que tenim allí localitzades. Pues bueno, el sector agroalimentari genera una riquesa alrededor d'una activitat que queda en un plano familiar, però que a poc se pot anar industrialitzant i donant-se a un reconeixement i també plantejar nous desenvolupaments. No és el mateix vendre un litre de llet que quan ens venen un potet d'un Petit Suís, per dir una marca.
Sí, no, però és que paregut. Mònica mos ho dirà, l'artesanal no té aquesta renyita amb la innovació.
No, realment al contrari. O sigui, on se pot incidir més, i sobretot en aquestes jornades, és justament en aquest tipus d'empresetes, menudetes, microempreses, que són les que fan realitat aquesta qualitat de producte. O sigui, la qualitat de producte a moltes empreses grans pues, li passen una miqueta per damunt.
Sí.
L'empresari menut ha de viure d'això, d'eixa qualitat de producte. Eixa qualitat, pues, és fallo-error, no? Que, com se diu allò, Juan, lo de provar-ho moltes vegades.
Prova-ho-error.
Prova-ho-error, perquè és l'única manera de diferenciar-se de la gran empresa. I això de la qualitat és el que nosaltres ara ficarem damunt d'aquestes taules.
Clar.
N'hi ha també innovacions, com el tema últimament s'està desenvolupant en la garrofa, en la... els seus derivats alimentaris que se poden, tot un tema dietètic, no? Pues, tot això donar-lo a potenciar, a conèixer i no remitir-se únicament al cultiu, sinó també incentivar la seva transformació in situ, no? Que no sigui allí fer el cultiu i s'emporten a transformar el producte on li se dona valor afegit a tercers puestos.
Clar.
Eixa és una de les assignatures pendents que hi ha normalment a zones despoblades i zones d'interior, que seria una ferramenta molt bona per repoblar, perquè del moment que industrialitzem o li donem aquest valor al producte, doncs necessitem empaquetar-ho, necessitem embotellar-ho, necessites una sèrie de manipulació del producte que li donarà aquest valor i l'entrarà al mercat. Mm. Nosaltres ara no s'està entrant al mercat, diguem, el tema de garrofa que digui Juan, per exemple. Allí l'únic que se fa se cull, se ho emporten camions i hi ha empreses fora d'allí que són les que realment li trauen aquest valor al producte. Nosaltres entenem que tenim disponibilitat perquè tampoc hem d'anar a buscar el producte a un altre lloc per transformar-lo. Allí la logística que tenim és perfecta perquè ja se cull aquest producte allí. Per tant, el lloc més ideal, que en quan parlava també del tema de medi ambient, seria transformar-lo allí, donar-li ja una etiqueta, donar-li ja una vida dins del mercat, que ara pues, coneixem que el mercat d'internet pots comprar-te el que vulguis allà on vulguis i de l'altra punta del món. O sigui que aquesta plataforma també hem de saber utilitzar-la a les zones d'interior per donar-nos a conèixer. És una manera, és una proposta que també tenim ahí damunt.
Sí, ja que naix a la nostra terra, pues que es quede ahí també aquesta riquesa, no? I aquest desenvolupament al fi i al cap.
Entonces, tenen en compte totes aquestes iniciatives tan interessants i en quant a aquesta transformació i comercialització dels productes derivats d'aquesta productivitat en l'àrea, no? Parlen en l'àrea perquè realment això ho estem cobrint les zones a través també de la col·laboració del pacte territorial per al desenvolupament local i ocupació. És un pacte que agrupa 10 municipis de tota l'àrea, tant des de la costa, des de Benicàssim, Oropesa, Torreblanca, cap a l'interior, passant per l'aeroport, està inclòs també ahir, i tots els ajuntaments com les Coves, Benlloc, etcètera, crec que està a Vall d'Alba, no?
Sí, estaria
ficat.
És que com se nota que estem en directe, que de vegada en quan els mòbils sempre estan amb nosaltres, eh? Sí.
L'altra qüestió, el tercer panel que anem a cobrir, són solucions híbrides entre tecnologia i agricultura. És molt important tota l'era de la digitalització en què estem ja molt immersos i que a través de la pandèmia ens ha accelerat aquest procés, introduïm-nos en aquesta temàtica. Si bé, ja veiem allí uns nucleus incipients d'aquesta tecnologia, per exemple, allí mateix, en les coves, disposen de la planta de wind power, on fabriquen els grans aerogeneradors, no?
Les pales que li diem nosaltres, sí. Eixes que veu per la carretera.
Totalment.
Sí. Per produir energia elèctrica i que aquestes pales tan grans van posar-se en el mar, no? Sí, són pales molt grans.
Sí, és que és imprescindible la digitalització a l'interior, no?
Sí.
Però a part de que podem introduir aspectes de digitalització, per exemple, pues, com podem automatitzar sistemes agrícoles, de producció agrícola, com racionalitzar més el consum de l'aigua a través de sistemes de control de goteo, de control de demanda, que avui pots controlar demandes de micronutrients que necessita el terreny i poder dosificar millor el tipus de desabonatge. I també pues, com protegir el gran aqüífer que tenen en aquesta àrea. Sabem que en l'àrea de les coves hi ha un aqüífer molt important que ens aflora en la costa, al costat de la playa Barboteja i Sauia Dolça, i que ens ve de la zona de Terol, on tenim les pistes d'esquí, diguem que aquestes muntanyes van desembocant cap al mar i a través de les coves, bueno, protegint aquest aqüífer tan important a través de sistemes major control en la producció agrícola. Com dia, introduir totes les tecnologies digitals i com no conviure, després en la segona part podem fer una miqueta de debat en el tema, com podem conviure també la introducció de panels solars, no? Avui en dia en temes de gran discussions, no?, sobre aquest tema, però d'una necessitat de cara a poder introduir sistemes d'energia que ens puguen mantindre més autònoms, no tan dependents dels combustibles fòssils. El tema també dels drons, tema de sensors, tema de tecnologies novedoses com el làser, són aplicacions, i robòtica, són aplicacions que se van a discutir en aquest món agroalimentari.
Per és últim... que no som conscients de tot, de totes les ferramentes que tenim avui en dia, Mònica, eh? Per...
A veure, en tenim moltes, Juan, està, sí, està explicant una miqueta per damunt tota la temàtica que tractarem. N'hi ha moltes, però n'estem aplicant poques. Sí, entonces, no? Realment, no és que estigui tot inventat, però hi ha molta cosa a inventar, hi ha molta cosa que el que necessita ja és xafar el terreny.
Clar.
I començar a perdre aquesta temor a lo nou, a lo desconegut, i és començar ja des de l'agricultura, que és la base de tot, perquè al final l'agricultura és la que manté a tota la societat, pues és començar a introduir totes aquestes noves propostes, tota aquesta tecnologia i tot aquest progrés, que és el que estem ficant damunt la taula avui, i millorar la vida dels que fan que això sigui possible, i actualitzar aquestes faenes que han sigut de tota la vida, com l'agricultura i la ramaderia, i els joves, entonces, segurament que gràcies a tecnologia i gràcies a l'antic que han après dels pares i dels abuelos i les noves tecnologies, pues això fa que se queden al territori. Nosaltres necessitem que la gent se quede al territori, perquè realment el territori te ho està donant tot.
Yeah.
Hem de saber acoplar-nos al progrés, que és el que parlarem, si voleu, acabant una miqueta, però en el que tenim allí, en lo local, és el que li hem de donar valor. Al final, el que tenim allí no se xoque mai. En temes de medi ambient sempre se xoque el que ve de l'altra punta de món, perquè allò és el que genera pues, tot el problema que estem parlant. No? Si nosaltres som capaços en noves tecnologies de que la gent també s'il·lusione i que vulgui provar coses noves i reinventar-se, que en això també hi ha molt que fer, reinventar i ficar aquests perfils que s'han quedat una miqueta ahí, no? En un impàs de no sé si estem a la agricultura dels abuelos o estem a l'agricultura tan novedosa, esta que van els drons i que te solfaten una miqueta, pues anem a buscar aquest punt intermig i es comencem a obrir camins, i jo crec que això sí que mos farà obrir camins, o per lo menos la mentalitat de molts.
Veiem la importància de, com està explicant-nos l'alcaldessa Mònica, de l'interessant, no?, d'aquestes temàtiques que volem abordar, no? Esta de la tecnologia que estem comentant ara, tan important, i també com vivim en les àrees que realment estem prou ben comunicats. Tenim la CV10 que ens comunica en l'interior que va l'aeroport de Castelló, que el tenim dins d'aquest marc geogràfic, com se comunica en el port de Castelló i en el port i aeroport de València. En la CV10 estem completament comunicant, i en paral·lel l'autopista que va del nord al sud del país, no? I a la costa, tota una infraestructura hotelera, que la té molt rica en la part costera, un poc desocupant hivern, això volem un poc dinamitzar i fer economia, que sigui més estable tot l'any.
És molt puntual.
És molt més puntual. I, però aunant, diem, totes aquestes sinergies, aunant tots aquests continguts, pues, donant-li el valor afegit a través de la tecnologia, que és el que se busca, no? La tecnologia i convivint. I, com deia Mònica, pues, anar harmonitzant-la, seria la paraula, anar harmonitzant-la en la cultura que venim arrastant tan tradicional i de tants anys. No? Harmonitzar. Com deia l'últim panel, el dediquem a la transformació d'una problemàtica que existeix a nivell europeu, no és així abans, que és els residus ocasionats en les granges, principalment dels cerdos, que els residus denominem de purins, i també aspectes d'economia circular. Tenim una gran concentració de granges en aquesta àrea geogràfica, això provoca uns residus, i aquests residus, si no estan ben controlats, poden afectar a aquest aqüífer que estàvem parlant abans. Podrien contaminar un aqüífer, això seria algo realment molt desastrós. I, per tant, s'estan buscant solucions, s'està treballant molt a través de la Diputació també de Castelló, etc. Estem treballant des de la universitat, estem treballant des de diversos punts de vista de com tractar aquests purins d'una manera també harmonitzada, però aplicant les noves tecnologies, com podria ser la tecnologia làser, el seu tractament. parlem d'una economia circular en quant a residus se poden valoritzar, se poden tractar, valoritzar i transformar-se en altres valors més afegits. Estem parlant d'una transformació de purins en productes que poden ser d'altament tecnològics, com podria ser el grafè o productes grafènics. Se pot desenvolupar energia, d'algú de la qual sempre som extraordinàriament deficitaris, i podem depurar i ses aigües. Una zona que, aunque tinguem ese aquífer, és molt important el poder racionalitzar i poder recuperar també ixa aigua una altra vegada. A través de la recerca, de la investigació i d'empleo de tecnologies més novedoses, s'aposta a aquesta transformació en aquest model d'economia circular, i en el qual pues, se va debatir aquest procés en aquestes jornades, no? Concretament en aquest quart panel que estem plantejant, i possibles solucions per l'impacte mediambiental que està provocant.
Jo imagino que les persones que estiguin a les taules redones seran personalitats de luxe, no?, que tractaran aquest tema, no, Mònica?
A veure, este és un tema important, és un tema que realment a nivell d'administracions a dia d'avui no s'ha donat una solució dins de lo que, com comentava Juan, pues, estem parlant sempre molt de l'economia circular, però al final allò no deixa de ser un residu. Este tipus de coses que a nivell... Nosaltres ja estem, no sé si fa 2 o 3 anys que estem en este tema buscant-li el que el granger tingui, a més, pues, eixe residu, poder-li traure eixe profit, que és el que comentava, pues, bé en gas, o bé electricitat, o bé les aigües pel rec, tot este tipus de coses, que el que fa és no anem a ficar problemes, com sempre a les granges, sempre és un tema que quan acabes d'arreglar-la ja te demanen que l'arregles, o que facis una altra cosa, o que facis una bassa més gran, o que... Jo crec que això és una miqueta tapar el problema. Entonces, lo que li hem de buscar són solucions, i les solucions han de vindre pues, per així, pel tema d'investigació, tecnologia, i buscar que allò sigui algo que no afecte el granger negativament, al contrari, el granger ha de fer algo en el purí, no se'l pot quedar allí. Per lo tant, no, anem a buscar-li aquesta solució, i aquesta seran una de les taules, jo crec, de les més importants que tindrem dins de la jornada, i que vindran, evidentment, Juan és el més entès, però portarem també gent que està molt involucrada en aquest tema, i ja t'he dit, com fa ja 2 o 3 anys que estem treballant buscant-li a la solució, i estem ahí molt propet, pues serà interessant d'escoltar-ho també, tots els grangers que vulguin vindre i que estiguin interessats en veure en quin punt estem de solucionar aquest problema.
Doncs si vos pareix, anem a fer una pauseta de publicitat i continuem amb aquest tema.
Estàs a la 92.2 FM.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
Imprenta Llorenç està d'aniversari. Compleix 30 anys al teu costat, oferint-te tot tipus de serveis d'impressió. Però només això, a Imprenta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital, i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.imprentallorenç.es, o troba'ls al carrer Àngels 17 de Vila-real.
La Menera t'ofereix una gran varietat de fruites i verdures del temps al millor preu. La Menera. Frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colom 14 de Vila-real.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Bé, després d'aquesta pauseta de publicitat, continuem parlant de les jornades d'Estaca, que enguany estaran en les coves de Vinromà, i per això tenim a la seva alcaldessa, Mònica Nós, i al director de la Càtedra d'Innovació Ceràmica de Luchi i responsable d'aquestes jornades, Juan Cardán. M'estaven comentant, no?, tota la... els temes que es van a tractar durant aquestes jornades que intentaran fusionar el que és la innovació en el món de l'agricultura i totes les coses que es necessiten fer a l'interior de la nostra província, que és el que es necessita, no?, per ajudar-les, no? Fa falta ajuda, veritat, Mònica?
Sí que fa falta, i fa falta que mos escolten, que estem vivint allí, ja ho he dit antes, que són 1.800 habitants, però bueno, el poble del costat no arriba a 200, l'altre 600, 1.000, són poblets, estem una miqueta entremig, ni pobles grans ni pobles menuts, les coves. Però un poble menut no té per què no poder estar a nivell de les jornades d'Estaca, i això és el que volem intentar transmetre a tota la gent i sobretot als agricultors i ramaders que n'hi ha al terreny, perquè això seran els que passaran el testic als altres que vindran ja en la tecnologia baix del braç. Sí. O sigui, hem de tindre lloc per tots. I esta fira serà una miqueta ensenyar-los això, que des d'un poble menudet es comencem en els coves, però després continuarà, conforme ha dit Juan antes, als altres pobles que formen part del pacte. Per tant, és una carrera de fons, això. Sabem que el despoblament no és fàcil, si no ja ho haguera resolt algú, segurament, però aquests granets d'arena que anem ficant sempre són bons.
Sí, quan lo bo també que la fira tindrà les seues exposicions també per a altre tipus de públic, no, suposes?
Sí, volíem dir que tot això se va centralitzar allí en l'espai de la Ravaleta, no?
La pista, Ravaleta,
la pista
sí.
De la Ravaleta, de les coves, on és una entrada lliure, estan convidats tota la gent que tinga potencial interès en la innovació i en la innovació agrària. Esteu tot el món invitat, una entrada gratuïta, i se pot assistir a totes aquestes xerrades, i a més s'amplia en una exposició, una presentació de diverses posicions també allí. N'hi haurà unes casetes positives de temes innovadors, i també una part que sempre m'agrada, és una algo que portem en la càtedra, que és la divulgació en els més jovenets. Per tant, per tots els escolars de l'àrea, tant d'institut com de les escoles, pues anem a fer-los uns tallers durant aquests dos dies, o dia i mig, per d'ells, de diverses posicions. Els tallers que estan presents seran l'espai Test d'Agrari, de Terranae, d'Eurodrone, un taller sobre química i com se confeccionen celdes fotovoltaiques d'impressió 3D, d'unes exposicions que hem invitat a uns alumnes d'ací de Vila-real, de l'Institut de Santa Maria,
sí,
que han sigut campiones.
Uau, sí, ells tenen una molt bona tasca científica.
Van a presentar en els tallers i ses innovacions que han sigut reconegudes a nivell internacional. Estan becaes per assistir a Nova York a presentar aquestes innovacions, i que des de la càtedra estem mentoritzant-les. I les exposicions, pues, vull resaltar que van haver una exposició sobre temes alimentaris, i una d'elles va ser el tema d'una masterclass de cuina que se passarà tot en la Garrofa.
Que bé, que bé.
Això hem invitat a un jove cuiner, que és de la cuina del restaurant Dolores, que li diuen Xavier Lyon. Ell va preparar-nos una cuina tota basada en els productes de la Garrofa, i per tant podem degustar-la en aquestes dues jornades. A més, també, pues, com us comentarà Mònica, no?, també has fet una
vosaltres
contacte.
Teniu clar que a la gent se la conquista per l'estómac,
sempre.
En formatges, no?
Sí, tenim, a part del cuiner, també hem parlat en una empresa de cervesa també de Garrofa, que la vam acomiadar a una fira tasta que vam fer, i realment no? És allò de dir pues, una cervesa de garrofa, pues, sí, al fer la farina, vull dir, té moltes possibilitats la garrofa. I els que tenim allí al poble, que són els del formatge, que el Juan ja els coneix, que són tot de poble, pues, el que han intentat estos anys i han aconseguit fer formatge també de garrofa. O sigui que Pacha. Tot el que diguem se podrà degustar en les jornades tindrà que veure el fondo, sempre serà la garrofa, que és el producte que volem nosaltres valoritzar i sabem que el tenim allí, que no demana res, no demana ni aigua perquè són arbres autòctons de la zona i que només cal pues, això, transformar-la i donar-li este valor i per això volem fer el menú, la masterclass que mos farà el cuiner.
Hem tingut massa oblidada la garrofa durant aquests temps i hi ha que donar-li el valor que mereix perquè les oportunitats són infinites, sí. Ja ho estem veient, fins i tot formatge, cervesa, de tot. O sigui, no hi ha problema, veritat, Juan?
Hi ha uns temes interessants també, que són la presentació d'aixes start-ups, empreses en base tecnològica que s'estan llançant i que volem promocionar un poquet. Tenim previst les start-ups de Nightway, un altre que és nanocarbonoids, que ens venen de la Universitat Politècnica de Cartagena, sobre ciment calefactor que se pot aplicar als sòls de vivers i poder mantenir una calefacció en un viver. El de plantes medicinals, el cultiu de plantes medicinals, que ens donarà una empresa que es diu Healthy Medical Green, i una altra de transformació dels caquis, com se pot transformar el subproducte dels caquis, que no són derivats ja a consum, i que se poden utilitzar per a fer, extraure i fer pell en el caqui. Pell d'un bolso, d'una corrella.
Clar, perquè com és tan dur un caqui, veritat? No?
En
però
els seus combinats, no? En altres additius, n'hi ha una empresa que es diu Persiskin, que ens ve de València i que naix de la Universitat de València i que ens està. I també parlarem un poc d'una start-up que estem nosaltres provocant en base a lo que seria el desenvolupament d'aquesta transformació de purins.
Que bé, que bé.
També la presentarem allí, i ja. Per tant, va ser unes jornades molt riques. Jo m'agradaria entusiasmar la gent. Anem només per veure-ho, val la pena, i sobretot per escoltar. N'hi ha una conferència inaugural, aquestes conferències totes van a ser de lujo, el que tu comentaves antes. Una me la va donar Carmen Picot, que és la responsable social, empresarial, relacions institucionals de la cooperativa Consum, parlar sobre innovació i sostenibilitat en els aliments. Jo crec que va ser molt interessant esta xarla. I la de clausura, també un altre broche d'honor, la donarà Fernando Gómez, de l'empresa de reciclatge del vidre d'Albacete, Camacho Recycling. Parlarà de totes les possibilitats dels derivats de vidre i, entre altres, possibilitats en cultius hidropònics que se pot utilitzar, una altra versió d'aquestes modernitzacions i aquests camps futuribles, no?, dels nostres cultius.
No, i que com a més és l'any del vidre, que tu ja mos ho vas ensenyar,
si vas vindre a la ràdio. Sí, vas llevar la paraula que anava a dir ara, el motiu, efectivament, gràcies.
Va, clar, clar.
Gràcies per resaltar-ho.
Jo estic molt atenta, eh?
veig que eres molt, series molt bona alumna perquè no te
jo,
s'ha passat.
Jo així faig màsters de tot. Jo no vos ho creeu, però sí.
Entonces, efectivament. Té una motivació, com acabes molt bé de dir, perquè estem dins de l'immersos de l'any internacional del vidre i ser gran desconegut que vaig dir, però que té unes aplicacions agrícoles molt bones. Anem a intentar inclús a veure si invite també a gent del CSIC, que han treballat molt del vidre i que li han donat molta divulgació a aquest tema, i també ho acabaríem de cobrir ahir. Però vull dir que en Fernando Gómez, en Camacho Recicler, és president també d'Encoembes, que és l'agrupació nacional de tots els temes de reciclatge, dels iglús estos que veiem pels carrers, no? Però és un tema prou interessant.
Pues la veritat és que estic molt contenta, perquè fixa't que nosaltres sempre que xerrem en pobles menuts, Mònica, no sé si a tu te passarà, però que moltes voltes sempre us cridem per coses malament que estan passant i no per les coses bones que vos passen, i això és una bona notícia, que unes jornades d'aquestes característiques d'innovació se facin a un lloc com les Coves de Vinromà, que bé, les últimes mesos s'ha parlat per el tema més de la Magda, que d'estos temes que també avancen i fan avançar als pobles d'interior, no?
Si te dones compte, tota esta jornada lo que vol és que la gent se quedi al territori. O sigui, des de les coves o des de qualsevol altre poble, el que volem és preservar el territori, mantindre'l i innovar. Eixe és l'equilibri que ens costa una miqueta a tots, no? Buscar entre el progrés, no? I aquestes noves propostes que ens venen de fora. Nosaltres la responsabilitat que tenim sempre és comú a tots els veïns. O sigui, el progrés ha de vindre. Com? De moltes maneres. L'únic que s'ha de fer és controlar-se, que no perguem el territori, i justament per això estem dient que hi ha innovació que ajude a que el territori evolucione, sí? Mm. I aquesta evolució necessita de noves ferramentes, com pot ser, doncs, tots estem pendents de l'electricitat, ara val per tot, i tots estem escoltant sempre que necessitem una matèria, no? Materials i energies netes, que és el que busquem sempre. Tenim la Pala, que és l'empresa LM, que és la que està allà al nostre territori, que és un exemple. És una empresa tecnològica d'última generació, vull dir, allò, les pales que han anat allà al Mar del Nord, així d'allí de les coves, què diries, d'un poble d'interior, pues sí, aquesta capacitat d'innovació, aquesta capacitat de progrés, la tenim. El que no hem de perdre són les bones costums, no? Són aquestes bones costums que ens han ensenyat els nostres avantpassats i que ens han fet arribar a estar ara i a parlar a esta taula conforme estem parlant. O sigui, no li hem de dir que no al progrés, però anem a intentar que puguem conviure tots. O sigui, no està a les mans dels ajuntaments menuts, com se pot pensar, potser a alguna part de la població, el donar-li solució a temes tan importants com són l'energia elèctrica de les grans empreses hidroelèctriques del país. O sigui, no està dins d'una alcaldessa d'un poble menut, no? Això té un procés, hi ha unes lleis, hi ha una energia que s'ha de crear, però la podem crear perfectament sense carregar-nos a tot el territori. O sigui, si ara estem innovant en aquestes jornades perquè l'agricultura i la ramaderia i el producte, no?, tingui aquest valor, valoritzar-lo, és contraproduent una cosa en l'altra. O sigui, no anem a carregar-nos el producte si el que volem és valoritzar-lo. Però, paral·lelament, sí que hi ha gent que vol treure un rendiment a una terra i tenen tot el dret de treure-la. Ara, el que no... Sempre hem lluitat per el mateix, el que no vulgui que aquesta terra se transforme en plaques, que vol seguir collint les seues ametlles o la seua garrofa, o els grangers que necessiten, pues, el que parlàvem antes, els purins s'han de tirar a algun lloc, pues, necessiten unes terres per mantindre aquesta activitat, que és la granja. Aquesta gent no els han de llevar la terra.
De totes formes, me permetis, Mònica, el tema també podria ser compatible. Vull dir que un dia s'estan elaborant projectes en el qual se conviu els dos sistemes, el productiu, és a dir, el ficar plaques no vol dir que amarronem el terreny,
clar,
ni molt menys, no? Una, i és una cosa en la qual entenc un poquet, perquè estem justament com a grup d'investigació, estem treballant fortament en els temes fotovoltaics. N'hi ha desenvolupaments, desenvolupament que estem treballant en cèl·lules que són transparents, d'acord? No són opaques, una tecnologia novedosa que s'està investigant. Però per un altre costat també s'està elaborant molt el que sigui compatible el cultiu, és a dir, seguim tenint el terreny obert i podem ficar les plaques i poder estar els dos sistemes viure. Pots ficar una granja i damunt pots ficar-li les
seues plaques,
però com les tecnologies que estem treballant, les plaques poden anar en revestiment de pell, ja no són les típiques plaques ficades en un techo, sinó que poden anar en posicions també de façanes, no? En el qual pues, te permetís que aquest terreny trauli doble productivitat, la purament agrícola o agropecuària, juntament l'energètica, no? Que podem ser sistemes productors d'energia. Jo crec que això no devem de renunciar mai a la vida. Front a terreny de terrenys que cada vegada si n'hi ha més abandono, més terrenys marrons, entonces no produïm energia perquè som més papistes que el papa, per tant no volem ficar ninguna placa solar allí, però tampoc cultivem res, perquè com els cultius no ens rentabilitzen, amb la qual És un abandono total del terreny, el terreny se fa marró i la gent, com no hi ha productivitat, abandona també el camp i és una despoblació. I estem en aquest sistema que diem en un circuit envenenat.
Realment, Juan, el que jo sempre reclamo és que la gent tingui dret a decidir què vol fer en la seva finca. O sigui,
per supost, la propietat privada n'hi ha que respectar.
Aquesta és la base. El que no pot ser és que hi hagi un decret i que te facin una declaració d'utilitat pública i vaig a expropiar-te la finca perquè ho dic jo. No. Mm. O sigui, ahir no anem bé. Però això en mans de qui està? Pues en mans del govern. No està en mans de l'Ajuntament. Mm. O sigui, aquestes coses són les que la població ha d'entendre. I més que ningú, pues, el Consell, allà a València, de dir, pues, ei, xiquets, això no... Però és facilíssim resoldre el problema que tu me comentaves antes, no? Que ha creat tota aquesta maró. A veure, és facilíssim. No declararem utilitat pública. La persona, el propietari, que és el que tu dius, és privat, que vulgui treure un rendiment agrícola, ramader, o en empresa, en una activitat diferent, que ho faci, però que no vagin a llevar-li la terra o la granja, que és el que no vol. Clar. Només cal que els polítics, perquè al final això és política, mires però no mires, peguen aquest pas, la gent se calmarà, la gent raonen tots el mateix, el que vulgui vendre que venga i el que no vulgui vendre que no, no estan contra el progrés. O sigui, la gent no està contra el progrés. El que sí que està és en contra de que a mi me pillen un bancal que jo vull treballar, vull seguir treballant la terra. Pues, si vol seguir treballant la terra o vol seguir tenint una granja, el que hem de fer és això, és facilitar-li que pugui continuar treballant la terra o la granja. No n'hi ha més. És tan senzill com això.
Sí, però jo crec que també es necessita per part de l'administració que s'expliqui bé.
Claro.
Jo crec que la gent no s'explica bé les coses. No. Tampoc s'explica bé quins avanços disposem ja, quines ferramentes tecnològiques avui ja disposem per poder compatibilitzar millor. El que no és de recibo que països del nord ens guanyen en productivitat solidar. Energètica renovable. Nosaltres és així, que tenim tantes hores de sol.
I sobretot ara que...
Siguem drogodependents, que dic jo, de l'energia. És a dir, estem en un filet. Ens tallen el gas argelino i es comencem així a tremolar. A tremolar de fred en hivern, però a tremolar també en estiu, claro. Perquè no mos va l'aire condicionat.
Pues, raonem les
i
coses
la indústria damunt.
I es comencem a treballar bé. Hi ha unes terres que estan ermes, que no les treballa ningú, ni les volen, ni els millors propietaris saben on les tenen, perquè això passa. Claro. Nosaltres tenim un terme molt gran. Mm. Pues, però no te'n vages. Claro, jo no soc, a veure, és l'empresa i és el propietari. Al final és un contracte privat el que hi ha ahí, no? Ve una empresa i ve un propietari, se fiquen d'acord, pues, l'Ajuntament pot fer poc ahí. Però, home, es comencem a valorar el que hi ha, es comencem a revisar quines finques no estan productives o no se volen embolicar. Al millor hi ha propietaris que viuen a València o que viuen a Barcelona o que viuen... Pues, escolta'm, aquesta finca, si me donen X i jo tinc una, no? un benefici, pues, bé que ho pugui fer, però el que ja li trau el benefici de la collita, de la mela o de lo que sigui, a esta persona o a este propietari, que no puguen mai agarrar-li la terra que no vol vendre. Jo només estic dient des del primer dia el mateix. No expropieu. Si no expropieu, la gent estaran més tranquils i el que voldrà ho farà i el que no voldrà. Això ho ha d'explicar l'administració que ha fet el decret i que ha fet la llei, perquè per molt que jo ho pugui explicar, no està a les meues mans tampoc poder fer res. Ojalà estiguera a les meues mans. Tatges, declaració d'utilitat pública i andant d'on. I ja està. I ja s'ha acabat el problema. Però això, bé, jo sí que faig una crida als que han firmat, no?, el decret, que ho diguen. Que ho diguen i la gent se tranquil·litzarà. No hi ha res més que això. No expropiarem això per escrit o un diari o on vulguin dir-ho, però que ho diguen i ja està. Llavors la gent estarà més tranquils, podrem generar aquesta energia, els que vulguin generar aquesta energia neta, que damunt és energia neta, o sigui, no t'estan ficant una nuclear ni t'estan ficant... Pues, són aquestes dues paraules. No expropiarem.
Sí, no, ja no assustar a la gent, seria.
Clar, no assustar a la gent.
La gent, explicar-li bé les coses. Claro. Jo a mi m'han vingut a avaluar projectes a altres regions, també, que tenen àrees més deprimides, com pot ser són les extremenyes d'Extremadura, on se plantejava això que estic dient, fer una plantació, inclús de plantes medicinals, que te donen molt de valor afegit, i que avui en dia pues, tot el tema d'extraure tipologia de drogues, pa, qüestions de fàrmacos, de beneficis en la salut, m'estic referint, òbviament, i convivint en el tema del sistema solar fotovoltaic.
I ramaderia també, Nenya.
Tema de ramaderia, però baix també de les plaques solars. Sí.
S'ha d'explicar tot millor.
Hi ha possibilitats.
Al final és el que compta, no? De traure rentabilitat a la nostra terra, que la té, que pot ser bona, com se demostra, i amb innovació, no, xics? I que nosaltres així a la Terreta tenim molt, i pobles tan meravellosos com les Coves de Vinromà, que de segur que volem traure aquest rendiment, però que se quede a la nostra casa. Mònica Nos, alcaldessa, moltes gràcies. I Juan Carda, a tu pues, ja te veig una altra volta, perquè ja te anem a ficar així, secció oficial,
De nòmina.
De nòmina, de nòmina. O te paguem en garrofes,
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
¿Buscas productos cárnicos de calidad y caseros? Encuéntralos en Carnicería Juan Bou, especializados en carne de cordero lechal y fiambres selectos, además de elaboraciones sin gluten. Las mejores carnes están en Carnicería Juan Bou, calle Piedad, número 52 de Villarreal.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Todavía no conoces Honda? Descubre el castillo de las 300 torres y su centro histórico con una divertida visita teatralizada. Si prefieres el turismo literario, apúntate a una fantástica ruta poética por las calles de Honda. Y si lo tuyo es el turismo familiar, ahora podéis convertiros en auténticos arqueólogos para conocer la historia de nuestro municipio. Apúntate en nuestra oficina de turismo. Ven a Honda, descubre nuestras tradiciones y gastronomía y disfruta de una ciudad viva. Ayuntamiento Honda.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
Bé, i ara tenim així amb nosaltres el portaveu de l'equip de govern de Vila-real, Javier Serralbo. Bon dia, Javier.
Bon dia. Bon dia.
Bé, és que estem molt impacients, estem molt preocupats per el tema dels passaports.
Bueno, ja va fer una noteta un poc dient el que s'havia intentat fer i l'esforç que s'estava fent, no? La noteta el que anava era en sentit de que, bueno, tenim que explicar primer les circumstàncies, no? De lo que se podia fer en els pocs dies que n'hi haven. Han pillat 5 dies de Pasqua, quan se va saber que Liverpool era el rival del Villarreal Club de Futbol va ser el mateix dimecres i a partir d'ahí el dijous, divendres... dissabte, diumenge i dilluns era festiu, per lo qual no se podien fer passaports. El que van fer, ficamos en contacte tant en el Villarreal Club de Futbol com en la subdelegació, com en la Policia Nacional, a veure si podien fer un poc un esforç màxim per als majors passaports possibles. Si haguera sigut una setmana normal, se feien alrededor de 12, 13, 14 passaports al dia. El que estem fent estos dies és fer, pues ahir van fer uns 230, 240, wow. I és el que van a fer des del dimecres, des del dimarts que ja podien, van implementar a partir del dimecres un lloc més dins de la comissaria de Vila-real i un lloc més en Castelló, i d'aquest lloc més de Vila-real, dos específics eren pel futbol. Però clar, s'arriba fins on s'arriba, i jo pues, vull demanar també un poc el tema de que entenguin també la situació, no? Que, per la qual la Policia Nacional no pot donar més abasto de lo que n'hi ha. En aquests 250 al dia jo crec que van a cobrir-se prou des que estan, s'ha donat turno a tots fins al dimarts, i encara així, ara veurem també en el que ha passat en lo de avui, no? Que també pues, el Villarreal Club de Futbol ha ficat en marxa el tema dels avions, i evidentment pues l'expectativa encara s'ha superat, no? I en poc de temps totalment. Han acabat els bitllets dels avions. Ara tindrem la paradoja que a lo millor n'hi ha gent que té l'avió i no té passaport, i a lo millor n'hi ha gent que té el passaport però no té l'avió.
No té l'avió, no?
I veurem en estos dies com evoluciona. Encara així seguim instant a la subdelegació del govern a veure si podia implementar també les vesprades en el tema de també de la comissaria de Vila-real, que fins ara no ha pogut fer-lo, i també tenim que entendre les dates que són i bueno, i la mateixa normativa també d'hores que té la mateixa subdelegació. De veritat, jo agrair sobretot al cap de la comissaria de Policia Nacional de Vila-real la seva implicació i tot el possible que ha fet. Entenc també pues, alguns gent que a lo millor no ha pogut fer-se el passaport, no? Que bueno, pot estar desabuda i que pues, tot això també jo crec que és un poc de tot aquest equilibri, no? També hi ha hagut gent pues, que ha buscat en altres llocs, en València, en Cuenca, en Conca, en Tortosa...
Sí, Juan Carda m'ha dit d'una persona que ha anat a Granada.
Sí,
o sea, tenia constància del de Conca, que li ha preguntat a Víctor pel de Conca, però el de Granada...
Sí, no, i gent que ha anat a Madrid, gent que ha anat al passaport a l'aeroport de València a traure'l també. Bueno, jo crec que ha sigut una cosa sobrevinguda, no? I per això també també hi ha gent, no? Que bueno, a l'Ajuntament mos arriba un poc de tot, i també hi ha gent que diria que per què en el futbol sí i en altres coses no? Jo crec que és una cosa sobrevinguda i que tot el món pot entendre això, no? Que bueno, n'hi ha una necessitat. També n'hi ha diàriament Policia Nacional, quan algú té que viatjar precís, pues fa alguna excepció, no? Però claro, fa 3-4 excepcions al dia. Ara han sigut 250 excepcions cada dia que al final estan complint-se, i bueno, esperem que al final, si algú al final té el vol i no té possibilitat del passaport, d'ací al dimarts encara se puga fer, no? Jo demano un poc de comprensió també de la situació que ha viscut el mateix departament també que fa el passaport, no? Que ha sigut un poc el tema de poder fer-ho tot, no? En tan poc de temps i en també en les dates que estem, no? Sembla complicat. També si el partit haguera sigut com les altres eliminatòries, que primer haguera sigut dins de casa i després fora, haguera ajudat que fins al 3 de maig s'haguera pogut fer, no? Pues bueno, ha vingut així. El Vila-real també ha tingut que muntar vols en pocs dies. També està fent un esforç molt important el Vila-real per a que pugui anar la major gent possible, i a lo millor també gent que se queda fora, i jo també vull que s'entenga la situació, no? De que no és fàcil organitzar. L'altre dia parlava amb responsables de Vila-real, no? És que, bueno, el Villarreal de Futbol està a un nivell que ens passen coses d'estes, no? I ve que passen, però també t'obliga a que les organitzacions pues, tinguin que forçar al límit tota la seva organització, i a vegades pues, poden haver errades o poden haver coses, no? Jo també demano aquesta comprensió.
No, sí, esta setmana la recordarem com la setmana del passaport i ens haurem recordat d'això que es deia Brexit i que no podíem anar tal qual, eh?
Sí, no, sí, és que al final pareixia la sensació, no?, que el Villarreal tingués la culpa del Brexit, el subdelegació, nosaltres en l'Ajuntament, al final el Brexit sí que ha fet, jo crec que és una errada molt gran, no?, per part, però és el que van decidir és la gent de Gran Bretanya en aquest cas, però jo crec que és una errada, no?, perquè en un món mundial que cada vegada hem d'estar més units, pues, aquestes separacions pues, provoquen aquestes coses, no?, i tenim un sistema de viatge, així tenim un aeroport que és Castelló-Londres, que fins no res, fins a octubre de l'any passat se podia viatjar només en el DNI, i ara, què passa? Que la gent que no ha tingut o un viatge fa poc fora de lo que és la Unió Europea, pues, evidentment no té aquest passaport, no?
Vostè sí que té passaport?
Sí, jo el tinc, a més, quan de seguida vaig mirar, però bueno, ja el tenia perquè saps que m'agrada molt viatjar a les Olimpiades i el tinc fet des de l'últim viatge que vam fer a Rio de Janeiro, que com el passaport és pa 10 anys, pues el tinc fins al 2026. No?
Pues, vostè anirà en aquest viatge? Anirà a Liverpool?
Sí. Nosaltres sí, anirem a Liverpool, jo crec que vaig el dimarts, sí, el dimarts a migdia.
Clar, és que des que van passar el del Bayern no havia vingut, no? Com ha sigut tampoc també festa...
És que no ha donat temps, no, és com no el tema passaport, sí, no? Sí. De Múnich van vindre el mateix dimecres de la setmana passada i després van vindre tots els festius del dijous i, bueno, allí també van viure una festa molt, molt gran, jo crec que va ser també, allí van vindre 1.500 també... animadors groguers, no? Junen molta gent que volia, jo crec que van fer una gran gesta a guanyar a un Bayern de Múnich, que és un gran, no?, dels equips europeus, i bueno, pues ara anem també, si anem també a Liverpool, que és un altre equip gran, no? Portem la Juventus, el Bayern, i ara pues el...
A per Liverpool,
i en aquesta final, que tots volem dir que passito a passito, i quan passe la semifinal, pues veurem si al final, pues, la setmana després de festes, pues tenim una altra festa en París.
Va dormir el dia, la nit del Bayern? O dels nervis, o de cansament?
No, la veritat és que no sé si ja l'acostumen algunes coses, la veritat és que m'ho agarré prou bé, no? I estava prou tranquil. Sí que és veritat que quan va marcar el Bayern pues, te fiques un poc nerviós, no?, del cartel, però bueno, el Villarreal al final també jo crec que va fer un gran partit, un gran plantejament, i bé, després pues, un poc la celebració i a lo millor se dorm menys per la celebració que per la preocupació del dia anterior.
Ja m'ha dit Víctor que si passem i tenim que anar a París, 20.000 persones, que jo dic quasi meitat Villarreal allí a París.
Sí, pareix que la història mos dega una, no? Vam estar a punt d'anar en el 2006, quan a més coincidia que la final era el dia Sant Pasqual. Recorde estar en l'Ajuntament, doncs estava en la posició, valorant què fem, no? Si al final el Villarreal anava a París el dia de maig, a Sant Pasqual, què fem, no? Com fem les celebracions d'ací i d'allí, no? Inclús algú va plantejar pues portar un Sant Pasqual a París inclús per a la final, no? Va ser un plantejament. Entonces, jo crec que molt adeu i, bueno, evidentment, si se va a la final sí que, bueno, a banda de les entrades que se queda a la UEFA, sempre, després me pareix que se reparteixen això, 20.000 entrades per a cada equip, i bueno, tots, jo crec que ahir tots els socis de que són del Villarreal, que són la gent que també se mereix, jo crec que un gran esforç, jo crec que el club en això ho té en compte moltes voltes, no?, en aquestes renovacions que s'han fet enguany, en tots els descomptes que n'hi ha per anar a lo que és el, no?, a tots els partits de la temporada, i crec que els groguets estan demostrant que això que mos diuen que l'afició menja pipes, jo crec que últimament s'està demostrant que no és així, no?, que els partits, a més, el vam veure el dia del Bayern, i altres partits també ara en Lliga també s'està fent, que l'afició està animant molt i està molt implicada, i sobretot molta gent jove que crec que ha viscut, crec que el aconseguir l'Europa League també ha fet que molta gent ara encara s'enganxa més al Villarreal, i no sols d'ací de la ciutat, tenim exemples mil, i bueno, també és un motor turístic i un motor econòmic de la nostra ciutat. Jo tinc exemples de gent que ve d'altres parts, que ve a veure el Villarreal, tenim un amic en un grupet de WhatsApp que en comú que ve de Conca a tots els partits. Sí, Manu ve a tots els partits de Lliga i de Champions i de, bueno, tot el que se presente, inclús viatja, l'altre dia me pareix que van a la Getafe també a veure el Getafe Villarreal, però tenim exemples, tinc un altre amic de França que ve, és soci del Villarreal i viu a França. O sea, aquestes coses, gent de Sud-amèrica, aquestes coses jo crec que es fa que el Villarreal s'estiga convertint en un club gran i a més que tinga moltes simpaties de molta gent de tot Espanya.
Sí, perquè fixa't, jo crec que el millor reflexe són les banderes als balconets, no? Que normalment quan tu vas a altres localitats pues sols veure el Barça o el Madrid, no?, penjant. Però enguany moltes banderes del Villarreal Club de Futbol en altres poblacions, eh?
Sí, sí, jo crec que sí, que estem creant un poc una afició, i a més una afició molt sana, crec que sense conflicte ningú, no? Perquè sempre ho parlem, doncs no se peguen si un vol. Evidentment, en Villarreal, tots els exemples que tenim és que les aficions són tranquil·les, i quan venen ací pues, saben que se rep a la gent, pues, en, bueno, que guanya després, se guanya en el camp, però fora d'ell pues, que siga tot en tranquil·litat, és el que esperem també.
I altra de les bones notícies que ens va portar la setmana passada va ser ja per fi aquesta obertura d'aquesta ronda sud-oest, i que bé, que París que ara és possible que hi hagi un escalèstric que puga, diguem, connectar aquesta ronda amb la N340?
Bueno, la ronda és una cosa que portem des del 2002-2003 demanant. Vull recordar que en els moments del Partit Popular, que la va prometre moltes voltes, la va ficar en pressupostos i després desapareixia. No sabem a quina part de la Ciutat de les Arts i les Ciències va anar en tots els moments, perquè hi ha els pressupostos inicials i després no estava. No? Jo, el 2015, quan se va presentar Ximo Puig a les eleccions, va vindre a Villarreal i va agarrar un compromís ferm d'eixa ronda fer-la. Crec que aquest compromís l'ha complit, i el que ens falta per acabar de completar-la des de Camí les Voltes fins a la carretera nacional és pues el veure com va el pas, ja l'enganxa en la Nacional 340. Ahir l'urbanitzador de l'altra part de la carretera, no? És el que ara farà el projecte i s'enganxarà a aquesta ronda, mentre pues, encara crea un poc de dificultats en l'eixida i entrada, però el que sí que hem aconseguit ja és que algunes coses que tenim, com per exemple el Centre de Tecnologia Esportiva, la ciutat esportiva del Villarreal Club de Futbol, la nostra ciutat esportiva també enganxada per ahir, tot això que estiga també més connectat i que siga més fàcil per l'arribada d'autobusos, l'arribada de coses, però també tot el pas que ve de Honda, que no tenia que passar ja per l'avinguda Alemanya i l'avinguda Itàlia, no? Això és el que evitarà i sa ronda ja de moment, i quan se complete encara més, no? I jo vull agrair l'esforç que s'ha fet per part de la Generalitat Valenciana en aquest tema, que ja s'han ficat 8 milions d'euros. A més, l'Ajuntament de Villarreal va pagar aquestes expropiacions que van dir en el seu moment que també demanaríem a la Generalitat Valenciana completar-les. I, bueno, a partir d'ahí, pues, a utilitzar-la i a fer. Jo crec que és una bona notícia també, és la primera ronda que se fa en molt de temps a la nostra ciutat, i aquesta ronda de circunvalació, perquè ens havien quedat aïllats, no? Villarreal, en tot el potencial econòmic que té, si te fijes, n'hi hava algunes circunvalacions entre Nules, pues, sí. Nules Burriana, Almassora, Castelló, sí. Per una part, estava l'EGB Chivorriol en el seu moment, que s'ha convertit ara en la A7, l'AP7 ja s'ha fet també gratuïta, però ens havien quedat un poc això, no? Ens falta completar aquesta connexió a la 340i, i ens falta també una cosa que estem demanant i que a veure quan abans millor també, la connexió directament en l'autopista AP7 a l'altura de la carretera d'Onda, que farà aquí aquest clúster de la ceràmica en aquesta nova carretera d'Onda que hem aconseguit ja desbloquejar i que encara se puguen ficar més empreses en condicions, que tinga un accés directe també a l'autopista des de Villarreal. I al final jo crec que és completar en aquest període que nosaltres vam marcar, no? de la Villarreal del 2020-2030, que poder completar pues, més oportunitats per a tots, no? I aquesta ronda jo crec que ens donarà moltes oportunitats.
Clar, al cap és fer-ho accessible, perquè la població de Villarreal augmenta tots els dies per tota la gent que ve ací a treballar, això és obvi.
Sí, nosaltres els anys 2000 al 2010 va haver un augment de 1.000 persones cada any, no? Que era prou important per tot l'efecte de la ceràmica i de la construcció d'aquell moment. Quan va acabar la construcció pareixia que anàvem un poc baixant i algunes poblacions van baixar, nosaltres vam arribar a ser 50.200, però ara hem tornat a recuperar i estem prop ja de 52.000 habitants, no? I crec que també ara la dificultat, quan estava tot bé, que ens havíem ja passat aquesta pandèmia i un poc la recuperació, pues, ha fet que una guerra, jo crec que insensata per part de Putin en la invasió d'Ucrània, pues, ha fet que ens salten moltes coses, no? Sobretot per la indústria ceràmica, per tot el tema dels materials que fan falta per a si, que venien molts des d'allí, però també per la pujada de preus, per l'economia en general, no? que està pegant un repunte de lo que és el... Pues la inflació, no? Que ens està un poc llevant i aquestes ganes que teníem. La meitat de l'any passat estàvem dient que estàvem recuperant. Esperem que això passi pront, esperem que se recupere sobretot també per als ucranians, no? Que no patisquen més el que estan patint i el bombardeig continu de les seues ciutats en un altre país, i que també això faci que, primer, que se salven les vides i després que se recupere l'economia.
Ve vostè també ara mateix de les comissions, no? On s'han
sí, hem tingut aquest matí a les 10, hem tingut una comissió informativa d'Hisenda, sí.
Sí, que s'han aprovat aquestes ajudes de l'IBI, no?
Sí, bueno, nosaltres des d'un principi vam, l'any passat ja ho vam fer, gràcies a que tenim l'ordenança un article que mos deixa per motius d'interès social o per motius d'interès econòmic de la ciutat poder fer una sèrie de bonificacions en l'acord de tots els grups, i jo també això vull recalcar-lo, que és molt important, en aquesta taula del renaixement que des del principi de la pandèmia vam fer per ajudar a tota la gent que estava passant malament, entre ells també els comerços de la nostra ciutat. No? L'any passat ja ho vam fer, ja s'han beneficiar pues, locals comercials, restaurants, molta gent de molts sectors en aquestes ajudes, i enguany, encara que la pandèmia hagi remitit per gràcies a aquesta vacunació tan bona que s'ha fet i que, bueno, justa d'ahir se va, ja se va llevar també l'obligació de portar mascaretes en l'interior, encara així pensem que ho han seguit passant malament les empreses de la nostra ciutat, i el que hem fet és tornar a fer aquestes ajudes. Avui en comissió ja hem fet una part, que aniran al plenari del dimarts que ve, farem també algun altre plenari extraordinari per a completar. Al final crec que arribarà a 400 empreses de la, i locals de la nostra ciutat i aquestes ajudes en torn de poc més de 400.000 euros, que jo crec que també serà un impuls econòmic i una ajuda per a la gent que està passant malament, no? I s'ajuda per a... Bueno, a banda del Covid van tindre un problema de falta de clientela, però a banda ara pues, també hi ha un problema d'inflació i de costos que crec que també era necessari, i per això pues, també agraïm, no? Des de l'equip de govern també agraïm la col·laboració dels altres partits polítics que tots han entès que això tenia que ser aixina i que és un acord unànime de tots.
Clar, és que es té que remar tots a una, no?
Sí, bueno, així vam fer un altre, perquè a vegades sentim altres poblacions, estan ajudant així. Nosaltres jo crec que vam ser dels primers que vam prendre alguna sèrie de mesures, després ens han seguit altres, com en altres qüestions de la vida política, no? D'esta zona, van fer que les terrasses dels restaurants pues, van llevar la tassa d'ocupació, també en el tema dels venedors ambulants en alguna tassa, i enguany també l'han sigut continuant. Per què? Pues perquè pensem que encara tenen que recuperar-se un poc d'aixa economia, no?, que hem viscut, i que també els sobrecostos d'ara d'algunes coses, dels preus de compra, pues, no s'afecten. No? Ixa mesura, junt amb les ajudes directes, junt amb les ajudes que també van sumar de la Generalitat Valenciana, de la Diputació, jo crec que hem fet també ixe colxó, no?, per a poder aguantar millor la crisi. Evidentment, després, bueno, el tema de les circumstàncies generals no són bones, però per lo menos la ciutat de Vila-real té que entendre que gràcies a l'esforç de tots pues, també ajudem més o menys als sectors productius per a que puguen continuar endavant i no se genera més economia. No en vano, seguim estant molts mesos en el municipi de més de 40.000 habitants en què té menys paro, no? Menys atur de la Comunitat Valenciana.
Pues això també és important, no? Tot marca la diferència. Doncs, portaveu de l'equip de govern de Vila-real, Javier Serralbo, com sempre, moltes gràcies i tornar a dir a la gent calma i esperem que el passaport arribi.
Sí, bueno, poc ara, pues això, la saturació que hi ha hagut en el tema de la Policia Nacional pues farà que ja s'hagin donat els números que s'han donat, però ara veurem d'ací al dimarts i això és xicotets, no? Flecos que pot haver de gent que tinga el viatge i no tinga el passaport, o gent que tinga el passaport i no tinga el viatge.
Bueno, intentarem solucionar-ho. Des d'ací, des de Ràdio Vila-real, anirem informant de tot, no?
Vale, gràcies a vosaltres.
Estás a la 92.2 FM.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso. Preparación para exámenes oficiales de idiomas. Plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Renueva tus ventanas y ahorra en la factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. En Big Mat Herarbo, tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.
Big Mat Herarbo, en Avenida Pío 12, 55, Vila-real. No te creo. ¿Que la tarjeta Mastercard Profesional de Grupo Cooperativo Cajamar no tiene comisión de emisión y además te bonifica con 50 euros en tu primera compra de ese importe o superior de abril a junio?
¿Cómo lo oyes? Solicítala antes del 30 de junio y date prisa que vuelan. Es solo para las primeras 900 contrataciones.
Tarjeta emitida por Grupo Cooperativo Cajamar. Más información en nuestra web y oficinas. Es real. Se llama Mastercard Profesional.
Caixa Rural Vila-real, la caixa del nostre poble.
Esta mañana escuché en el jardín de tu casa.
Bé, xiquets, pues ha arribat l'hora d'acomiadar-nos, perquè qui ve ara? Pues el nostre company Javi Mata, que ens contarà tots aquests detalls de que tan sols queda ja un vol per viatjar a Liverpool. Aixina que tots molt atents i escolteu. En nosaltres pues ens retrobem demà, com sempre, a les 12.
Tengo el valor de decirlo, que me hubiera casado.